Set persones han patit danys oculats segons l'IBE Salut per mirar directament el sol durant el fenomen dia 12 d'agost. La majoria són estrangers que desconeixien la importància d'utilitzar ulleres homologades. En total, fins dimarts s'han atès 28 persones a les urgències dels hospitals per problemes oftalmològics per l'eclipsi. 21 d'elles han quedat només en sospita, la majoria menors d'edat. Les afectacions són totes lleus, inflamació a la còrnia i no s'ha produït cap despreniment de retina, que era el que més preocupava. Ho explica Anna Cardona, cap d'oftalmologia de Son Espases.
És com una cremada de la superfície ocular, una cosa que habitualment en 12-24 hores se resol. Molesta, perquè els ulls te piquen i te llagrimegen, però no té cap repercussió funcional habitualment per sol i se recupera sense seqüela.
Segons Cardona, l'hora de l'eclipsi solar total ha ajudat que no hi hagués afectació més greus. És divendres 21 d'agost i el mal temps deixa 109 incidents a les illes, la majoria per arbres caiguts i inundacions, i una menor ferida en caure-li una teulada de casa seva a Menorca. Victòria Morell, bon vespre.
Bon vespre. La nina que està a lleu romandrà 2 dies en observació. Això després de registrar-se ratxes de vent de fins a 120 km per hora. Endesa continua treballant perquè 70 usuaris de Menorca puguin recuperar el subministrament elèctric, un mal temps que nit ha deixat a les illes 4.500 llaps.
Un fet que indica que comença el temps de llampuga. Dimecres que ve tornarem a trobar aquest peix a les peixateries.
La campanya de pesca començarà un dia abans, dimarts 25 d'agost, i s'allargarà fins al 31 de desembre. Ho fan bones perspectives. El president de la Federació de Confraries de Pescadors de les Balears, Xisco Bonnin, assegura que la mida dels exemplars i els preus es mantindran respecte de l'any passat entre els 5 i 7 euros segons la demanda.
Si coincideix que les corrents, les temperatures de Mallorca pues són bones, pues serà una bona temporada. Estem agafant entre 90 tonelades i 120 tonelades de promig un any en l'altre.
Una trentena d'embarcacions participaran amb un màxim de captures de 150 quilograms per barca i dia.
I per escurçar el temps de resposta dels bombers a Eivissa en casos d'emergències, el cos de seguretat i el Consell Insular proposen la creació de 2 subparcs.
Un estaria situat a Santa Eulàlia i l'altre a Sant Josep. Això permetria una efectivitat més gran, ja que actualment només n'hi ha un situat al centre de l'illa. José Antonio López és el cap de bombers d'Eivissa.
Prácticamente que habrá que duplicar la plantilla de bomberos para dotar a estos subparques y tener unas isocronas muchísimo más cortas, que no sean de 35-40 minutos como ahora podemos llegar a tener.
Un projecte que es troba en fase inicial i que serà una realitat d'aquí un lustre.
I avui ens aboca el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, coordinarà la gestió de tots els ministeris implicats en la crisi migratòria de Ceuta.
3 setmanes després, i després de desallotjar-se aquest matí per les tasques de neteja, la platja de Trampolín torna a ser refugi per als joves que tenen por a ser deportats. 5 persones han estat detingudes i 2 organitzacions desarticulades per trasllats il·legals de persones migrants des de Ceuta a la península per 9.000 euros al viatge.
I si no hi ha res de nou, el Reial Mallorca jugarà dilluns que ve a Los Cármenes davant el Granada. Toni Tenerife, bon vespre.
Bon vespre, així és. Ara mateix es juga el dilluns que ve a les 9:30 a Los Cármenes. Això sí, encara la Lliga no s'ha manifestat de forma oficial, però sí li ha comunicat al propi Real Mallorca que es manté el dia i l'hora del partit. Per altra banda, i sense deixar l'atolià del Mallorca, amb el pas de les hores guanya més força el nom del davanter internacional per Polònia, Adam Buksa, un golejador que pertany a l'Udinense i que podria venir al Mallorca en qualitat de cedit.
Des de fa una hora, les Balears estan lliures d'avisos actius per meteorologia adversa, però demà es tornarà a activar l'avís groc per fortes pluges a les Pitiüses. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, Aina. Sí, encara per davant unes hores fins demà a migdia en què pot reproduir-se qualque ruixat. De fet, fins fa poca estona teníem tempesta a punts del pla de Mallorca, per exemple, a Felanitx, i ara ja no plou, però, com comentaves, durant la matinada, primeres hores de demà, poden tenir qualque ruixat que pot ser encara localment intens. A punts de les Pitiüses no el descartam també a l'extrem migjorn sud de Mallorca, però a partir de demà a migdia el sol començarà a imposar-se. Preferent concretament cap a la meitat nord de les illes. El cel quedarà una mica més variable cap al sud. I atenció amb el vent, perquè demà bufarà moderat de llevant. Per tant, no serà un dia especialment favorable per sortir a la mà o anar a les platges, perquè trobarem la mà una mica moguda, principalment totes aquelles costes exposades al vent de llevant, també cap al nord-est de l'arxipèlag. Les temperatures, això sí, ens donen un cert respir. Demà les màximes quedaran contingudes per davall dels 35 graus.
Una situació que s'assemblarà a la de diumenge, o diumenge s'esperarien canvis?
Diumenge esperàvem domini del sol, qualque interval de núvol baix, temperatures que segurament diumenge poden pujar a qualque grau. Si han de triar, segurament diumenge serà un dia en conjunt més tranquil i més segur per fer activitats que demà.
Gràcies, Dani. Per tant, torna una mica aquesta estabilitat després de la inestabilitat que han passat aquestes darreres hores. I com cada divendres acabarem l'informatiu amb un petit tast de les estrenes cinematogràfiques. Serà minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Menéndez al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7 i 6 minuts. Set persones han patit danys oculars per mort de l'eclipsi i les Balears, segons dades de l'IBE Salut. Els afectats han patit lesions lleus, en concret lesions a la còrnia després d'haver mirat directament al sol sense ulleres homologades. No s'ha diagnosticat cap cas de despreniment de retina, la lesió que més preocupava els experts, ja que pot ser irreversible. La majoria dels casos han estat de persones estrangeres que no n'estaven ben informades.
Des del dia de l'eclipsi, dia 12 d'agost, i fins aquest dimarts s'han atès 28 pacients en urgència oftalmològica per l'eclipsi. D'aquests pacients, només 7 han presentat lesions oculars lleus. N'hi ha hagut 21 que no han tingut cap lesió, sinó que sospitaven que podrien haver-ne tingut alguna durant el fenomen. Alguns han estat menors que n'hi han acudit acompanyats dels pares preocupats de possibles lesions per no utilitzar bé les ulleres.
Els oftalmòlegs celebren que ningú hagi patit cap retinopatia. Una lesió greu que pot ser irreversible és un despreniment de retina, ja que els seus efectes es manifesten entre 3 i 4 dies després de mirar directament al sol. Per tant, a hores d'ara ja no hi ha perill que algú hagi patit aquesta lesió durant el dia de l'eclipsi.
Les patologies registrades han estat casos de queratitis, una inflamació a la còrnia que es cura unes hores després de patir-la. Ho ha explicat Anna Cardona, cap d'oftalmologia de Son Espases, en declaracions a IB3 Ràdio.
La queratitis és com una cremada de la superfície ocular. El mateix que te pot passar si mires, si estàs soldant sense ulleres de protecció, o això és algo que habitualment en 12-24 hores se resol. Molesta, perquè els ulls te piquen i te llagrimegen, però no té cap repercussió funcional habitualment per sol i se recupera sense seqüela.
Entre els afectats, sí, s'han registrat a Mallorca i una a Eivissa. Segons ha explicat a la consulta, havien mirat directament al sol durant un moment sense ulleres.
Els pacients, que jo dic, almenys el que m'han explicat és que la millorina ha estat un moment mirat en el sol o que no havien un parell, per exemple, d'estrangers que no tenien informació.
La cap d'oftalmologia de Son Espases apunta que la majoria dels pacients que han patit danys lleus a la còrnia han estat estrangers, com escoltàvem, i que no coneixien que es produiria l'eclipsi i no estaven informats sobre com havien d'actuar davant d'aquest fenomen per prevenir les lesions.
La doctora ha assegurat que al moment de l'eclipsi, quan el sol estava a punt de pondre's i la informació de les precaucions que s'havien de prendre han estat les causes d'aquesta xifra d'afectats tan baixa.
Primer de tot, informació, que jo crec que la gent estava molt conscienciada i la gent aquí estava molt informada, i després que ha estat un eclipse, que sort que era aquest eclipse, pues, també ens ajudava que no fos tan greu, l'incidència no fos tan gran.
En aquests moments, totes les persones que han patit alguna lesió després de l'eclipsi ja estan recuperades.
I encara relacionat amb l'eclipsi, la Guàrdia Civil de Trànsit va detectar 200 conductors que van donar positiu en alcohol i drogues la setmana passada, amb més de 3.800 controls a les Balears coincidint en diverses festes populars i aquest fenomen que es va produir dia 12 d'agost.
Trànsit va obrir nou atestat per delictes contra la seguretat viària. Aquests dispositius varen tenir com a objectiu reforçar la seguretat, prevenir conductes de risc al volant i afavorir una mobilitat segura durant unes jornades caracteritzades per una elevada d'afluència de vehicles i un increment notable en els desplaçaments.
I quan passen 10 minuts de les 7 de l'hora baixa, canviant de qüestió. A partir de dimecres que ve, dia 26, la llampuga tornarà a les peixateries de les Illes. La campanya de pesca començarà un dia abans, dimarts, dia 25, i s'allargarà fins dia 31 de desembre. Una trentena d'embarcacions participaran en la temporada amb una previsió de captures de fins a 150 quilos per barca i dia.
Es tracta d'una de les campanyes més rellevants per a la pesca artesanal de Mallorca, tant per la tradició que l'envolta com pel pes econòmic que té pel sector enguany, i participaran 34 embarcacions de les 10 confraries de pescadors de les Illes que ja tenen assignades mitjançant sorteig les diferents zones de captura. Així com en Nines, el president de la Federació de Confraries de Pescadors de les Balears.
Qualsevol barca d'Armenos, i tenim unes 200 i algo, poden pescar, si s'apunten i van a un sorteo, poden pescar sa llampuga. Clar, no tothom té llampuguera, no tothom li agrada pescar sa llampuga, i a més has de tenir en compte que és una pesca quasi molt específica de Mallorca. A Eivissa i Formentera no se pesca, i a Menorca tampoc se pesca. Quasi, bueno, la totalitat dels quilos que s'agafen aquí a Mallorca.
La pesca de la llampuga ha experimentat una gran variabilitat en les captures, però també una revalorització del producte.
I és que a final dels 90 i principis del 2000 era habitual superar les 120 tones amb preus entorn del 3 euros per quilo. En els darrers anys, les captures han estat generalment més baixes, però els preus han augmentat fins a arribar al màxim dels 7,7 euros a 90 cèntim per quilo l'any 2021.
Fet que ha permès mantenir el valor econòmic de la campanya enguany. La primera llampuga, ho han dit, arribarà dimecres als punts de venda amb un preu inicial que es podria situar entre els 5 i els 7 euros per quilo. Aquest preu, però, anirà variant al llarg de la temporada en funció de l'oferta i la demanda, com també del volum de captures de cada jornada. Les expectatives són bones i el sector confia en arribar a les 120 tones, segons explica Bonnin.
És un peix de pas i és una passada de peix. És un peix de pas. Si coincideix que les corrents, les temperatures de Mallorca pues són bones, pues serà una bona temporada. Estem agafant entre 90 tonelades i 120 tonelades de promig un any en l'altre.
La pesca de la llampuga és un art tradicional especialment arrelat a Mallorca, amb Cala Rajada i Alcúdia entre els ports que habitualment concentren més captures, i a Cala Rajada la temporada té també una important repercussió econòmica i gastronòmica. El segon cap de setmana d'octubre, el Moll de Pescadors acull la tradicional Fira de la Llampuga, que converteix aquest peix en protagonista i atreu nombrosos visitants. El president de la Confraria de Pescadors de Cala Rajada, Miquel Àngel Mercant, es mostra expectant davant l'inici de la campanya i destaca l'impacte econòmic que genera el municipi.
Se va fer una molt bona feina fa molt d'anys, se posar un cupo de pesca, 150 quilos, i saber que això, fer això, el que fa és que els pescadors no han de matar tant de peix, dues, menys feina, diguéssim, també, i el rendiment econòmic és més alt. És una pesca que tothom espera que arribi, perquè a més encara és la temporada de bon temps i és una bona feina, no és tan pesada com altres que se fan durant l'any, i el tot bé és que surten és bastant, està molt ben remunerat, la veritat.
El 2025 es varen capturar gairebé 123 tones de llampuga, un 31% més que l'any anterior.
L'arribada d'aquest peix coincideix en les primeres tempestes i llampecs de la tardor. Precisament aquesta matinada s'han registrat 4.500 llamps a les Illes pel mal temps. Des de fa una hora, les Balears estan lliures d'avisos actius per meteorologia adversa, tot i que fa la nit, com ens comentava el meteoròleg Dani Capó, encara hi quedaven algunes precipitacions, i demà reactivarà l'avís groc per pluges a les Pitiuses. Tot això després que el primer episodi de mal temps de l'estiu acabi amb 109 incidents, sobretot caiguda d'arbres, inundacions, incendis i també despreniments, també de registrar ratxes de vent de fins a 120 km per hora a Menorca. De fet, la majoria d'aquests incidents han estat relacionats amb el vent.
A Mallorca, les zones més afectades han estat Cala Milló i Sillota. Manacor, Albal, la Miquel Oliver reconeix que ha estat una matinada complicada tant a la ciutat com a Sillot i al camí de Can Patró, perquè la tempesta ha estat espectacular. Al final, per sort, no s'ha registrat cap dany irreparable. Sí que reconeix, Oliver, que els danys han estat que els darrers anys, han estat molt alerta perquè el mal temps els afecta més que altres indrets per les característiques pròpies del terme municipal.
Tenim un municipi, primer de tot, molt estens, és el segon municipi més estens, però també la vegada A gestió tenim vorera de mà, també. També hi ha la part d'esport, de javes, de sillot i de la morada. I després també tenim molt de municipi en zona rural.
I a Menorca, els bombers han intervingut en gairebé 70 actuacions i una menor ha resultat ferida en caure-li la teulada de casa seva per mort del mal temps. Ramiro López.
Un dels incidents més greus es va produir a la costa de Sant Lluís, al Caufà. Una paret de marès d'un edifici abandonat va caure sobre d'un habitatge familiar, just damunt l'habitació d'una filleta. L'impacte va destrossar la teulada i els escombraments van caure a l'interior. Afortunadament, la menor només ha patit ferides de poca gravetat, però es quedarà 48 hores en observació a l'hospital. Begoña Gomila és una veïna de la zona.
Un dels propietaris està bastant afectat, pobre home, que diu que ja està fart de que no s'aclaresquin les coses i el que li sap més greu és que hi hagi una víctima, o sigui, que hi hagi una fieta que tingui un problema.
El que l'emporté a la Iola Tempesta va arrabassar poc abans de la mitjanit diversos arbres de l'hotel Playa Azul que van caure damunt alguns bungalows i van deixar atrapats a l'interior a 12 clients. Carlos Compadre es un dels treballadors que ho va viure.
Tanto los árboles, todo caído, alguno encima de alguno de los bungalows del hotel, por ejemplo. Y empecé a dar vueltas por ahí con algunos compañeros del trabajo, a buscar gente, a sacarlos de los bungalows, a decirles que se fueran a la recepción del hotel.
A la urbanització de l'Alló han estat unes 15 hores sense llum. En total, a tota l'illa, 1.600 usuaris han patit talls de subministrament. Escoltam un representant d'un supermercat i un veí de Calemporté.
Se'ns han aturat tot des de les 11:30 del vespre, que no hi ha hagut llum. Estem amb un generador que hem tingut que llogar.
Esto ya lo vivimos el año pasado con la otra tormenta que hubo. Parece que agosto en Menorca es un poco dramático. Y sí, la nevera la hemos tirado.
A Binissafua, Sant Lluís, un baler ha quedat embarrancat a les roques després de ser empès per les onades. També s'han enfonsat allà algunes llanxes i el Club Nàutic de la zona ha fet feina per reparar algunes de les embarcacions. El camp de l'Esportiu Maonès també ha quedat malmès i el Festival Ocalari ha cancel·lat els darrers concerts previstos en aquell espai.
De fet, Endesa ja ha reparat l'avaria Formentera, tot i que treballa perquè puguin recuperar el subministrament elèctric 70 usuaris a Menorca. I és que la caiguda d'un llamp ahir vespre va deixar sense llum una àmplia zona de l'est de Formentera, que, com deien, ja ha recuperat el subministrament. Aquest estiu, les avaries del sistema elèctric han estat especialment freqüents a les Pitiuses. De fet, el Consell de Formentera reclama a la companyia elèctrica actuacions urgents davant les reiterades, els reiterats talls de llum.
En total, són uns 370 abonats els que han quedat a les fosques a la zona de Cala Saona. Aquesta avaria arriba després d'una fallida que va deixar sense llum centenars d'abonats del nord d'Eivissa. Aquest estiu també hi ha hagut incidents importants que han afectat àmplies zones de l'illa i amb una freqüència que no és habitual pels empresaris. La situació és greu i el causa pèrdues. Alfonso Rojos, el president de la petita i mitjana empresa d'Eivissa i Formentera.
No puede haber alguna pequeña incidencia de que algún equipo al subir otra vez la luz pueda sucumbir. Pero bueno, digamos a decir que ese sería el mal menor. El problema lo hemos tenido cuando compañeros de San Antonio han estado toda una tarde en plena temporada turística sin luz, pues supermercados tienen que cerrar, los restaurantes no pueden dar el servicio. Ayer nos pasó en San Miguel y bueno, entonces para las empresas es un problema importantísimo.
Rojo diu que s'entén la idea que la infraestructura de les Pitiuses no ret, encara que Endesa no esclareix què passa i parla d'incidents puntuals. Davant d'aquesta acumulació d'incidents, el Consell d'Eivissa ha demanat una reunió, encara sense data, per tal de rebre explicacions sobre les mesures que adoptarà la distribuïdora. També els empresaris hi volen estar presents.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
I davant d'aquests incidents de mal temps o diverses actuacions dels bombers d'Eivissa, a Eivissa, aquesta illa, alguns veïnats diuen que han patit un incendi, es queixen que els bombers es torben mitja hora a arribar. El Consell Insular afirma que les esperes són molt menors i ho certifica en dades del GPS. La creació de 12 subparcs de bombers, però, Dani Manau ajudaria a reduir el temps de resposta.
30 minutos que hemos llamado. Nadie viene. Nadie viene.
Aquest era el clam d'un jove que veia com les flames amenaçaven casa seva fa 3 setmanes a Campalleu, al costat de l'aeroport d'Eivissa. Ahir, els veïnats de Punta Pinet, on va cremar el jardí d'un habitatge, també es queixaven que els bombers s'havien trigat en arribar. És Pepe Sánchez, un veïnat.
Bomberos que se podían he venido un poco antes, porque gracias a Dios lo hemos parado, pero si no, si tenemos que esperar a los bomberos, ya te digo yo que arde el edificio entero.
Les esperes es fan molt llargues quan les flames són a la vora. Amb tot, el Consell d'Eivissa defensa que les intervencions només es van demorar 15 i 11 minuts en tots dos casos. Dades monitorades per senyal GPS des de la primera cridada al 112, que no sempre és el primer que es fa. D'altra banda, el Consell treballa en la creació de dos subparcs de bombers, una a Santa Eulària i l'altra a Sant Josep, que complementin l'únic que hi ha ara situat a Sant Rafel, al centre de l'illa, un projecte que escurçaria el temps de resposta i faria duplicar la xifra d'efectius. José Antonio López és el cap de bombers d'Eivissa.
Prácticamente que habrá que duplicar la plantilla de bomberos para dotar a estos subparques y tener unas isocronas muchísimo más cortas, que no sean de 35 o 40 minutos, como ahora podemos llegar a tener.
Amb tot, caldrà esperar, diuen, entre 4 i 5 anys. Santa Eulària just està redactant el projecte del seu subparc. En canvi, Sant Josep encara no ha trobat un terreny idoni.
I encara de la plana laboral, mig centenar de persones entre treballadors i residents s'han concentrat avui matí a les portes de la residència de gent gran d'Homus Via Palma. Ho han fet per protestar per la manca de personal i la sobrecàrrega de feina a la qual han de fer front. Adverteixen que la manca de personal dificulta la feina del dia a dia, un fet que repercuteix, diuen, tant als treballadors com a l'atenció que reben els residents 230 en aquests moments. David Bonet és el responsable de dependència de la UGT.
Bueno, desde hace ya un par de meses estamos intentando negociar con la empresa porque, bueno, el año pasado ya había carencia de personal y ahora estamos en una situación bastante grave, ¿vale? En esta residencia, al ser una residencia con muchos más residentes, pues se ve claramente una necesidad de más personal y no ha habido manera de conseguirlo tras varias reuniones, intentando negociar.
La plantilla actual és de 140 treballadors, però resulta insuficient, diuen.
L'empresa afirma que no troba personal i els sindicats demanen una negociació real.
Porque al final el residente lo que se encuentra pues es con llegadas tardes, a las citas que tienen que hacer, situaciones a lo mejor un poco complicadas, en higiene, al final, bueno, quejas también de los familiares. Entonces, al final das una situación de errores, al final, ¿no? Pero por esa carga excesiva de trabajo.
Divendres que ve està prevista una altra concentració al mateix centre.
I els hospitals de Sant Llàtzer i Joan Marc reforçaran les seves plantilles en la incorporació immediata de 63 professionals. Són tècnics d'infermeria, infermers i zeladors. El sindicat SAE celebra aquesta mesura, però reclama més reforços urgències a aquests dos hospitals.
El sindicat afirma que els professionals d'urgències viuen en un escenari de sobreocupació permanent. Per això, el sindicat exigeix a la gerència i a l'IPSalut la creació de més places estructurals per posar fi a aquesta pressió assistencial.
I UGT denuncia que la càrrega de feina de les Kellys és massa elevada en plena temporada alta. Algunes cambreres de pis arriben a fer fins a 30 habitacions cada dia, més les zones comunes dels hotels. És per això que el sindicat reclama una reducció de la jornada de feina. També l'associació Kellys Unió Balear insisteix en la necessitat d'aplicar les conclusions dels estudis de càrrega de feina que preveu el conveni.
El secretari general de la Federació de Serveis d'UGT, José García Relucio, lamenta que els hotelers no han acceptat la proposta del sindicat de reduir la jornada de feina i diu que l'esforç que han de fer les cambreres de pis és sobretot important durant els mesos més forts de la temporada.
Siguen sin tener en cuenta una cuestión que para nosotros es principal. Hay un tipo de turista que viene ahora que deja las habitaciones impracticables, no se puede ni entrar. Todo tirado por el suelo, lleno de arena, de crema. Ese incremento en la carga de trabajo no lo tienen en cuenta a la hora de reducir el número de habitaciones a limpiar.
Per part seva, Sara del Mar García, presidenta de Kellys Unió Balears, lamenta que els hotelers que tenen l'estudi de càrrega de feina fet no l'apliquin.
Algunos están acogiendo a que tienen hasta 2028 para hacer el tema de las cargas de trabajo y no es verdad. O sea, las cargas de trabajo se tienen que hacer ya. Y una vez que se tienen hechas, se tienen que llevar a cabo. No puedes guardarlo en un cajón y decir, bueno, yo ya lo he hecho, pues yo ya he cumplido. No, tú has hecho el estudio de las cargas y ahora, si te da que hay mucha carga y que hay que rebajar la carga en 4, 5, 6 habitaciones, hay que rebajarla.
I avui han conegut una nova acció per denunciar la massificació turística que pateixen les Balears. Després de la històrica manifestació de dia 26 de juliol a Palma, l'activista Madó Farta proposa ara crear una cadena humana que uneix la plaça d'Espanya de Palma amb el Consolat de Mà. La iniciativa està convocada per dissabte que ve, dia 29, a partir de les 7 de l'hora baixa.
L'objectiu de la proposta és enllaçar de manera ininterrompuda la plaça d'Espanya en la seu del govern al Consolat de Mà. Per aconseguir-ho, s'anima els assistents a dur la seva pròpia cadira i baixar al carrer amb llibres, pancartes, joc de taula o ganxet. El recorregut previst passarà per punt claus del centre de Palma, com és el carrer de Sant Miquel, la plaça Major, la plaça de Cort, el carrer del Conquistador i el passeig Sagrera. Tot això fins a arribar a la Llotja.
I precisament per reivindicar els espais de Palma per als residents i manifestar-se contra la massificació turística, el Sopars a la Llesca convidaran els veïnats a fer una passejada pel Born i acabaran així la temporada d'aquest estiu.
Ironitzen que temps enrere a Palma hi havia un passeig que era més que això. Allà els ciutadans festejaven voltant de dalt a baix. A més, era una zona de passeig familiar i també havia estat un indret de reunió de molts joves de ciutat. Actualment, denuncien, s'ha convertit en una zona coberta de terrasses, ni més ni manco que 130 metres quadrats, destinades a clients amb un alt poder adquisitiu molt per sobre del de la mitjana dels habitants de l'illa. Per això, l'associació que ho organitza, Brunzit, anima els palmassans a convidar els seus familiars i amistats a passejar amb ells en aquest espai. Serà dimecres que ve al passeig del Born de Palma.
D'aquesta manera s'acomiadaran aquests sopars a la fresca i en ple debat sobre la massificació turística, el president i CEO de Melià Hotels, Gabriel Escarrer, aposta per desenvolupar entre tots el model de turisme que es vol aconseguir per als pròxims anys a les illes. Reconeix que en els darrers 20 anys les places hoteleres han augmentat un 4,5%, mentre que el lloguer turístic ho ha fet de manera descontrolada.
En una entrevista al programa El Dia, Escarrer també destaca que s'ha avançat molt en la lluita contra comportaments com el balconing o l'incivisme, fins al punt que ja no es parla de turisme d'excessos, però que no es pot abaixar la guàrdia i s'ha de continuar lluitant contra qualsevol conducta inapropiada. Tot això enmig de les dues manifestacions que s'han celebrat a Mallorca en contra de la saturació turística.
Al final lo que buscamos es un turismo que sea lo más respetuoso posible, que aporte valor y que alargue la temporada. Está claro que en julio y en agosto ya la presión de carga de nuestras islas probablemente esté cerca del límite, pero necesitamos que esa industria siga funcionando los otros meses.
Tot això quan les empreses d'activitat turística es lamenten que tenen una temporada, diuen, irregular. La meitat d'aquestes asseguren que va pitjor que altres anys, en especial a Menorca. Una davallada que atribueixen a les altes temperatures registrades aquest estiu i també al fet que hi ha hagut manco francesos, que són un dels que més gaudeixen d'aquestes activitats.
En una entrevista a l'informatiu Matí, Rafael Duran, president de Bactur, l'Associació Balear d'Activitats Turístiques, que té una trentena d'empreses associades, afirma que la davallada es nota sobretot en les activitats a l'aire lliure, no tant en les que són circuit tancats, com el cas de Palma Aquarium o les Coves del Drac.
És evident que no totes es tens, és a dir, no totes la temperatura, sinó que també duim aquests darrers anys veient com la gent que visita les nostres illes ho visiten menys temps i amb menys dobbers. Evidentment, la pujada dels transports, la pujada de les estàncies hoteleres, evidentment fan que els turistes tinguin menys dobbers a la butxaca per dedicar-los a restauració o oci, com pot ser el nostre sector. No?
Precisament una d'aquestes activitats complementàries de les illes és el ferrocarril de Sóller, un dels símbols turístics de Mallorca. Un servei que, per cert, no ha patit baixades, sinó que, tot el contrari, ha experimentat un augment d'un 7,4%. Segons el president del ferrocarril de Sóller, ara la gran majoria de passatgers ve de manera individualitzada i no tant en grups organitzats.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Més sòl públic per impulsar habitatge assequible per a la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma només per a ciutadans en 15 anys de residència. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, 7 persones han patit danys oculats segons l'IBE Salut per mirar directament el sol durant el fenomen dia 12 d'agost, el dia de l'eclipsi solar. La majoria són estrangers que desconeixien la importància d'utilitzar ulleres homologades.
En total, fins dimarts s'han atès 28 persones a les urgències dels hospitals per problemes oftalmològics per l'eclipsi. 21 d'elles han quedat només en sospita, la majoria menors d'edat. Les afectacions són totes lleus, inflamació en la còrnia i no s'ha produït cap despreniment de retina, que era el que més preocupava, ho explica Ana Cardona, cap d'oftalmologia de Son Espases.
És com una cremada de la superfície ocular. És algo que habitualment en 12-24 hores se resol. Molesta, perquè els ulls te piquen i te llagrimegen, però no té cap repercussió funcional habitualment per sol i se recupera sense seqüela.
Segons Cardona, el fet de que l'eclipsi es produís a darrera hora del dia ha ajudat que no hi hagués afectacions més greus.
I no són les úniques dades que coneixen relacionades amb aquest fenomen, l'eclipsi solar.
La Guàrdia Civil va detectar 200 positius en alcohol i drogues a 3.800 controls a Balears la setmana passada, coincidint també en diverses festes locals i l'eclipsi. 9 atestats es van instruir per delictes contra la seguretat vial.
El mal temps deixa 109 incidents a les illes, la majoria per arbres caiguts i inundacions, i una menor ferida en caure-li la teulada de casa seva a Menorca.
La nina, que està lleu, romandrà 2 dies en observació, això després de registrar-se ratxes de vent de fins a 120 km per hora. Endesa continua treballant perquè 70 usuaris de Menorca puguin recuperar el subministrament elèctric, un mal temps que nit va deixar a les illes 4.500 llamps.
Un fet que indica que comença el temps de llampuga, un peix que dimecres que ve el tornarem a trobar a les peixateries.
La campanya de pesca començarà un dia abans, dimarts 25 d'agost, i s'allargarà fins al 31 de desembre. Ho fan bones expectatives. El president de la Federació de Confraries de Pescadors, Xisco Bonnin, assegura que la mida dels exemplars i els preus es mantindran respecte de l'any passat, entre els 5 i els 7 euros, segons la demanda.
Si coincideix que les corrents, les temperatures de Mallorca pues són bones, pues serà una bona temporada. Estem agafant entre 90 tonelades i 120 tonelades de promig un any en l'altre.
Una trentena d'embarcacions participaran amb un màxim de captures de 150 quilograms per barca i dia.
I a la següent mitja hora de l'informatiu vos explicaran que la Policia Nacional ha detingut a Palma una padrina per haver deixat el seu net sol a casa.
Els fets varen passar la matinada de diumenge devers la una de la nit, quan els veïns varen alertar al 091 en veure el menor demanant ajuda des del balcó d'un quart pis. Segons els testimonis, el nin ja havia estat trobat a les 11 de la nit cridant pel replà de l'escala.
També la següent mitja hora de l'informatiu vos explicarem que el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, coordinarà la gestió de tots els ministeris implicats en la crisi migratòria de Ceuta.
Tres setmanes després, i després de desallotjar-se aquest matí per les tasques de neteja, la platja de Trampolín torna a ser un refugi per a centenars de joves que tenen por a ser deportat. 5 persones han estat detingudes i 2 organitzacions desarticulades per trasllats il·legals de persones migrants des de Ceuta a la península per 9.000 euros el viatge.
Passen gairebé 4 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu Vespre. Esports. Toni Tenerife.
El Granada i el Reial Mallorca, corresponent a la segona jornada de Lliga, es manté, Toni, a falta de confirmació oficial.
Així és, ara mateix es juga dilluns que ve a les 9:30 a Los Cármenes. Això sí, encara la Lliga no s'ha manifestat de forma oficial, però sí li ha comunicat al propi Real Mallorca que es manté el dia i l'horari de partit. El que també cal comentar és que durant el dia diversos mitjans de comunicació locals de Granada donaven per fet que s'ajornava el partit per la situació que es viu a Granada i voltants pels recurrents terratrèmols de petita escala que es manifesten des del passat divendres 14 d'agost. De moment tot continua igual, és a dir, dilluns hi haurà partit. Un partit on a bon segur tindrà minuts el fins ara darrer fitxatge del conjunt vermell, Adrià Liso. L'aragonès va debutar la passada temporada primera amb el Getafe de la mà de José Bordalás, una experiència que mai oblidarà, ja que va entrar al club madrileny per la porta grossa.
A ver, sí que es verdad que es difícil porque ni yo ni nadie ni de mi familia ni de los alrededores se lo esperaba. O sea, las cosas como son y verte debutar en primera, marcar gol, verte al siguiente partido, marcar un doblete en Sánchez Pizjuán ganando, que tú dices, a ver. Sí que es verdad que fue todo muy rápido porque después ya fue la llamada con la selección, el Mundial Sub-20 y como que ya la ola se fue, bueno, disminuye porque no te vas a aguantar toda la temporada marcando dos goles cada partido.
Després el seu protagonisme va anar minvant, un fet que ell va entendre a la perfecció.
Yo sé mi edad, yo sé el sitio donde estoy, joder, al final esto es un equipo que iba pues eso, octavo, séptimo durante toda la temporada. Y obviamente pues yo me daba cuenta y decía, a ver, o sea, es normal, la gente que ha venido de equipos top de Europa aquí a jugar, pues lo único que me queda es trabajar en el día a día y mejorar al máximo posible.
Les paraules d'Ariel Lisó, per altra banda, se'n va Marc Domènech, cedit al filial de l'Atlètic Madrid, i podia arribar les pròximes hores Adam Buxa, davanter centre de l'Olidense, que arribarà a l'illa, o arribaria a l'illa en aquest cas en qualitat de cedit. Internacional en 25 ocasions en Polònia, et suplent de la selecció de Robert Lewandowski. Fa 1,91 d'alçada i té 30 anys. El Mallorca té una opció de compra sobre el futbolista de Cracòvia a final de temporada. Si es confirma, serà el desafitxatge del Real Mallorca al mercat d'estiu. I de la jornada d'avui, la segona, cal dir que arranca a les 9 el nou Arcángel amb el Córdoba Girona. Per demà tenim 4 partits més. A les 5, Oviedo Leganés. A les 7, Albacete Real Sociedad. I Ceuta Las Palmas. I a les 9 i mitja, el Dense Cádiz. I en aquest punt cal escoltar el tècnic del Ceuta, que, com hem dit abans, rat demà Las Palmas. Mos referim a José Juan Romero. Ell i els seus jugadors ho estan passant força malament davant la situació que s'està visquent a la localitat nord-africana. El Sati.
Es humanidad. Y yo, desgraciadamente, me estoy dando cuenta que hay muy poca. Que hay muy poca. Y estoy muy decepcionado con mi país, con todo.
A primera federació cal dir que l'Eau d'Eivissa suma ja 5 triomfs en 5 partits de caduda per temporada. El darrer davant l'Osasuna ve per 1-2 i amb un futbolista que ve per marcar diferència, Jorge Carlos Lazo, entre els destacats. Format a la pedrera del Real Madrid, Lazo és als seus 30 anys un futbolista que pot aportar moltes coses en atac a l'UD de Raúl Llona. El sentim.
Bueno, la verdad que bastante contento, ¿no? Al final hay que seguir cogiendo ritmo, que ya estamos en el tramo final para empezar la competición y yo creo que la valoración es bastante positiva y ya afrontar el último el sábado en casa.
Demà, recordem, a les 11, juga el sisè darrer compromís de preparació dels Blau Cel. Serà Can Missa davant del Mallorca B de l'Estècnic, curiosament de l'UD, Pep Lluís Martí. I 8 dies després, la Lliga, amb l'Antequera com a primer rival al recinte esportiu eivissenc. Per altra banda, en clau de segona federació, recordar que l'Atlètic Balear juga d'aquí uns minuts, més en concret a les 8 del vespre, un amistós a Valdebebas contra el Real Madrid Castella. Demà, a les 12, segon amistós a la capital, en aquest cas davant el Sanse a Mata Pinyonera. En voli, després d'una temporada per no oblidar, amb una Copa del Rei i una extraordinària participació en Lliga, la sortida d'Alexis González del gruix de jugadors possibilita per enguany un Conecta Balear-Manacor molt diferent. D'inici, en canvi a la banqueta. L'argentí Juan Méndez, fill del mític entrenador Marcelo Méndez, que va ser tècnic tricampió de la Superliga amb el Palma Voli a mitjans dels 2000, és la gran aposta del club. Méndez agafa les rendes d'un equip que aspira a repetir èxits amb una plantilla pràcticament nova. El sentim.
En la Liga, obviamente, el objetivo es establecerse como uno de los cuatro mejores del país. Y en la competición europea es a pelear y a intentar avanzar lo máximo posible, ¿no? Obviamente, la Copa es buscar llegar a la final. Yo no tengo ningún tipo de dudas de que con este grupo lo... vamos a llegar ahí.
La selecció espanyola, parlant de bàsquet, disputa a partir de les 9 del vespre al pavelló Santiago Martí de Tenerife el segon amistós de preparació del Mundial del pròxim mes de setembre, que jugarà a Berlín, Alemanya. Ho faran davant Nigèria, sense les ja descartades Txell Alarcón i Carolina Herrero, i també sense la presència de la jugadora de la NBA. Alba Torres i Elena Puello estan al rostre de les 12 convocades pel partit d'avui. Sentim precisament a la capitana, la mallorquina Alba Torres.
És un pabellón que nos trae, creo, a la selección en general, unos recuerdos muy bonitos, un sueño cumplido, ¿no? Y acabó con esa medalla de bronce de mucho valor, por tanto siempre será especial volver aquí. Mañana sí que esperamos un partido muy duro. Nigeria es una selección que está haciendo las cosas muy bien. Queremos estar preparadas al 100% para competir.
I tancam els esports en l'Illes Balears Palma Futsal, que juga des de les 6 i quart la primera semifinal del torneig amistós internacional Portus Apostoli davant l'Oparrulo. El marcador ja pràcticament a punt d'acabar el partit en temps mort demanat per l'Oparrulo. És l'Oparrulo 2, Illes Balears Palma Futsal 3. Un partit que, recordin, poden seguir en directe per la web, el canal de YouTube i l'aplicació Divetres. Amb aquest punt el deixam. Fins aquí els esports.
Gràcies, Toni. De 9 minuts per arribar a les 8.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Sa Pobla serà un dels primers municipis de Mallorca a disposar d'un pla municipal de refugis climàtics. Serà gràcies a una subvenció del Fons de l'Impost de Turisme Sostenible. Amb això es podrà elaborar el pla i fer el primer, que s'ubicarà a l'escoleta municipal Ullelfàs.
El pla, que va néixer el 2022 després de la Covid, servirà per planificar les actuacions necessàries per adaptar el municipi als efectes del canvi climàtic. Juan Pérez és el regidor d'Obres Públiques de l'Ajuntament de Sa Pobla en declaracions al programa El Dia.
Nosaltres hem començat per les places i edificis públics en so canvi, com han dit, de zones impermeables per permeables, més arbres, estendais, toldos, perquè mos entenguem, saldones,
sí.
No per tot fan el mateix efecte. Hi ha efectes que, o sigui, hi ha toldos que el que fan és empitjorar l'espai. Per tant, s'ha de pensar bé, s'ha de fer bé. Si posar un toldo és començar a casa per la teulada, perquè mos entenguem.
Els darrers projectes de remodelació urbana ja han incorporat criteris d'adaptació climàtica a les obres executades aquesta legislatura al carrer Comerç, la plaça del Mercat, el passeig del tren, al carrer Donals de Sang i les places de Simó Andreu i del cementiri han previst la creació de noves zones d'ombra i la plantació d'arbrat.
I és un any dolent per a la producció de tomàtiga de Ramallet. Les altes temperatures han afectat la planta i el fruit, i en algunes explotacions s'ha perdut entre el 30 i el 50% del producte.
La família Munà fa 100 anys que planta la mateixa varietat de tomàtiga de Ramallet. Enguany només obtindran un 50% de la producció per mort de les altes temperatures. És el 5è any que perden part de la producció. Francesc Munà és enginyer agrònom de Camp Munà.
És una tomàtica que ja feia esplèdir, després mon pare i ara seguim fent, i aquesta falta de producció, diríem que és degut en el canvi que ha hagut aquests darrers anys, les altes temperatures durant molt de temps, i especialment en guany, que les nits tampoc han refredat. gens, i feia que la planta no recuperés.
El resultat és una tomàtiga petita i de color groguent que, com taques per l'efecte del sol, la baixa producció s'uneix també a l'arribada de tomàtiques híbrides que venen de la península i que també n'afecten la banda.
No és el sol, però afecta igual o més que el sol. I és això, que tomàtica híbrida no pot competir perquè te fa molta més producció, poden tenir un preu econòmicament més ajustat a la societat i fa que una tomàtica tradicional no puguis competir en preu en el mercat.
La pèrdua de producció perjudica molts agricultors. Agromart ha explicat a Notícies i Vetres que han perdut el 30% de la producció de les tomàtiques de remeller primerenques i el 80% de les tardanes, ja que la flor no ha quallat per les temperatures tan altes que hi ha hagut el mes de juliol i aquest agost. La Policia Nacional ha detingut a Palma una predina per haver deixat el seu net tot sol a casa. Els fets varen passar la matinada de diumenge, de vés la una de la nit, quan els veïns varen alertar el 091 en veure el menor demanant ajuda des del balcó d'un quart pis. Segons els testimonis, el nen ja havia estat trobat a les 11 de la nit cridant pel replà de l'escala.
La padrina va tornar en aquell moment, però poc després va tornar a partir. Mentre la policia intervenia, la dona va aparèixer assegurant que només havia sortit 10 minuts a comprar, una versió que els veïnats varen desmentir. Finalment, un familiar es va fer càrrec del menor, ja que la mare estava fent feina i la padrina va quedar detinguda per un delicte d'abandonament de menor.
I la Guàrdia Civil ha detingut a Eivissa un home de 44 anys que duia dins el seu vehicle objectes robats per un valor de 120.000 euros.
Va ser aquest dimarts quan els agents varen observar una actitud sospitosa en el conductor d'un turisme durant un control de trànsit rutinari. Varen aturar-lo i després d'inspeccionar el vehicle hi trobaren 4 caixes de grans dimensions que contenien diverses peces de roba, maleta i bosses de marca exclusives que sumaven un valor total de 120.000 euros. Algunes corresponien al robatori en força d'un domicili i altres s'investiga si responen a altres fets delictius i si es poden identificar els legítims propietaris.
La platja del Trampolín ara mateix torna a estar plena, avessada de persones migrants que han tornat a vorera de mà després que al llarg del matí s'hagin fet tasques de neteja per retirar les barraques improvisades i a la vegada desallotjar els centenars de persones que hi eren des d'ahir capvespre per poder netejar.
Ara, sense refugis improvisats, els migrants recullen en fila els aliments que els faciliti la Creu Roja. La policia els ha fet asseure a l'arena perquè s'acostin a l'ONG per ordre. Algunes fonts asseguren que aquestes persones varen ocupar la platja després de dies als carrers de Ceuta, tot esperant que els traslladessin a un alberg. Altres veus apunten que són persones que han abandonat els albergs per por que sigui la passa prèvia al retorn. De fet, el govern espanyol confia a traslladar unes 500 nines migrants a la península en poques setmanes, però admet que no ha enviat encara una proposta concreta a Ceuta.
I 3 setmanes després d'esclatar la crisi migratòria a Ceuta, l'executiu central ha decidit que el titular de Política Territorial, el ministre Ángel Víctor Torres, serà l'encarregat de coordinar l'acció ministerial a la ciutat autònoma.
El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, i el PP fa dies que reclamaven un comandament únic per part del govern espanyol davant la situació provocada per l'entrada massiva de migrants des de final del mes de juliol. El Ministeri de Política Territorial defensa que Torres té experiència en el tema migratori, ja que va ser president de les Canàries i va tenir diverses crisis migratòries durant la seva legislatura. Més destaquen que dirigeix un ministeri transversal i que va ser l'impulsor de l'última reforma de la llei d'estrangeria per reubicar menors migrants de Canàries.
L'ofensiva política del PP ara se centra en la compareixença de 8 ministres la setmana que ve al Congrés dels Diputats després de negar-se a anar a donar explicacions al Senat.
La portaveu de l'executiva popular d'aquest dia, Carmen Fúnez, espera que expliquin tota la veritat.
De si el gobierno sabía que esta situación se podía llegar a dar, si el CNI alertó de que esta situación se podía llegar a vivir y qué es lo que hicieron, o lo que es peor, qué es lo que no hicieron para que el 30 y el 31 de julio cruzasen la frontera más de 80.000 personas.
El líder d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, avui també s'ha pronunciat sobre aquestes bregues polítiques. Els demana altura de mires.
que davant d'un drama humà el més urgent és que el drama s'aturi. És a dir, el fet de que mori gent i que això sembli irrellevant i de que hi hagi partits polítics que prefereixin tirar-se els pats pel cap en lloc de parlar de la catàstrofe humana que representa la mort de dotzenes i dotzenes de persones o l'abandonament de centenars de persones i de menors, etc, etc, també és un escàndol des de tots els punts de vista.
La justícia també fa passes per ajudar a Ceuta.
El Consell General del Poder Judicial ha traslladat al president de Ceuta, Juan Jesús Vives, la disposició de la presidenta de l'òrgan de govern dels jutges i del Suprem, Isabel Perelló, a mantenir una reunió amb ell com més aviat millor per abordar la crisi migratòria i les necessitats en l'àmbit jurídic que precisi. A més, 5 persones han estat detingudes i 2 organitzacions desarticulades per trasllats il·legals de persones migrants des de Ceuta a la península per 9.000 euros el viatge.
Ampliem les notícies de l'àmbit estatal i internacional. Més de 500 persones han estat evacuades davant l'avanç de l'incendi forestal de Sogorb, a Castelló. La Generalitat Valenciana ha ordenat el desallotjament després que l'evolució del foc i, sobretot, el canvi del vent hagin incrementat el risc per a la població.
Emergències ha enviat un missatge, és alerta als telèfons mòbils amb les instruccions per abandonar la zona. Els evacuats han de dirigir-se cap a Bétera i Olocau, i Creu Roja ha habilitat el poliesportiu de Bétera per acollir-los. A la zona treballen nombrosos mitjans terrestres i aeris, a més d'efectius de l'UME. La Generalitat manté activada la situació 2 del Pla Especial d'Incendis Forestals davant el risc d'una afectació greu a la població.
I retornen els veïns desallotjats d'11 alqueries per l'incendi de Las Hurdes a Càceres, a Extremadura.
L'extinció del foc evoluciona favorablement i es preveu que podria quedar estabilitzat al final del dia. Més de 200 efectius treballen avui sobre el terreny, com també 21 mitjans aeris. L'incendi de les penyes de Riglos a Osca ha entrat en la fase final després de més de 10 dies en actiu.
I Granada continua tremolant. L'Institut Geogràfic Nacional ha registrat una quinzena de terratrèmols només durant aquest divendres, tot i que la majoria han estat ja de magnitud inferior a 2 i no han estat percebuts per la població.
Els darrers moviments que sí que s'han sentit s'han produït poc després de les 2 de l'hora baixa, pràcticament de manera consecutiva. Han estat 2 sismes de magnitud 2,5 i 2,1 amb epicentri a la Zúbia i a Armilla. Durant la matinada i el matí també s'han registrat tremolors a Guijares, Aledín, Xirrona de la Vega. L'activitat sísmica, per tant, continua, però amb moviments considerablement més febles que els registrats els darrers dies.
I de l'àmbit internacional, 2 adolescents han resultat ferits greus en un atac amb una espasa en un institut de Fagersta, al centre de Suècia. Els 2 joves han estat traslladats a l'hospital.
La policia ha detingut el presumpte atacant, que ha resultat ferit a una cama pels tirs dels agents. L'atac s'ha produït a l'Institut Briner i un centre amb uns 450 alumnes d'entre 16 i 20 anys. Diverses escoles de la ciutat han estat confinades de manera preventiva, tot i que les autoritats asseguren que la situació ja està controlada i que no hi ha perill per a la població.
6 persones han mort i un centenar han resultat ferides en un atac rus amb drons contra un centre comercial a Ucraïna. Entre els ferits hi ha 6 infants, un d'ells està en estat greu.
Segons el president ucraïnès Zelensky, l'atac s'ha produït en 2 onades. La segona ha arribat mitja hora després del primer impacte, quan els equips d'emergència ja treballaven a la zona i ha afectat els serveis de rescat. Zelensky ha qualificat l'atac de cínic i covard i ha tornat a reclamar a la comunitat internacional més pressió sobre Rússia. Els equips d'emergència continuen treballant a la zona afectada.
I 7 de cada 10 infants menors de 2 anys pateixen inseguretat alimentària greu a la Franja de Gaza. Així ho alerta l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina, que assenyala que més del 70% dels infants no reben una alimentació regular.
L'UNRWA ha identificat més de 26.000 infants en desnutrició aguda, dels quals uns 5.000 es troben en situació severa o crítica. Les organitzacions internacionals adverteixen, a més, de les conseqüències a llarg termini. La manca de nutrients essencial durant els primers anys de vida pot provocar danys irreversibles en el desenvolupament físic i cognitiu dels infants.
6 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura. Lliuraments de sagues històriques, històries que compleixen les expectatives i altres que poden sorprendre. La cartellera de cinema es renova amb això i amb alguna cosa més i deixa plats forts per a dimecres que ve, quan tornaran noves estrenes. Però anant per pan, Sandra Martínez, i començam per les novetats del cap de setmana.
Novetats que, com és el cas, no ho acaben de ser del tot. Parlem de l'oportunitat de veure en pantalla gran la primera de Fast and Furious.
La cosa irà així. Si gano, me llevo la pasta y vuestro respeto.
I poder veure-la 25 anys després de la seva estrena i com a aperitiu del lliurament final d'aquesta saga automobilística que s'estrenarà al març de l'any que ve i que ha esdevingut una de les grans sagues d'acció, una de les franquícies més longeves i rendibles del cinema comercial de Hollywood.
Eres capaz de hacer algo que yo no creía posible. Puedes hacer que los demonios vengan del más allá.
I parlant de franquícies, però franquícies de terror, també avui s'estrena el sisè lliurament d'Insidious. Insidious, fuera del más allá. Fa 16 anys que roda i asseguren que en aquesta la història arriba a territoris desconeguts i més terrorífics que mai.
Tranquiles, vengo a ayudaros. Voy a volver a por todos vosotros.
I El Motín, la darrera pel·lícula de Jason Statham, no és una franquícia, però ho podria ser, perquè torna a explicar, torna a passar el que passa sempre a les seves històries de plantofades i d'herois immutables. Acció, personatges arquetípics, guió previsible, tot allò que t'esperes i ja basta.
Llevar las ovejas a los pastos de invierno. Te repa los gastos. Un tanto Ubuntu, y te pagaré bien la honda.
Si cercau originalitat, aquesta és la vostra. Pastoris és un drama històric sobre la memòria, la identitat i la preservació del patrimoni que s'ha rodat íntegrament en parla del rebollà i és una varietat lingüística asturlleonesa en perill d'extinció i en què el director Pablo Moreno ha recollit el bagatge a més de la seva família de pastors. Es va rodar, per exemple, durant tot un any per poder reproduir amb fidelitat les condicions reals de la transhumància.
Tu hermano bailava tan bien.
Era el mejor.
Bueno, ¿y tú qué? ¿Tú no bailas?
Es que lo he dejado. ¿Por?
També és diferent a Fuego, és l'òpera prima d'Estel Díaz, que ens mostra el món de les festes clandestines i les batalles de ball per parlar-nos del descontentament juvenil, la dansa com a expressió de rebel·lia i la cultura urbana.
Hay 101 superpoderes. 94, visión rayos X, 17, volar.
Novetat també pels més menuts, aquest manual per a superhéroes que adapta a la pantalla gran un dels enormes fenòmens de la literatura infantil i juvenil sueca contemporània. La història d'una nina de 10 anys, Lisa, que ha d'enfrontar-se a l'assetjament escolar i que descobreix un misteriós manual capaç d'ensenyar-li com desenvolupar superpoders. Tot això aquest cap de setmana, però dimecres els pianos tornaran perquè es renova la cartellera i ho fa en grans títols com El ser querido. Ja en parlarem.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El passeig marítim de Palma es tornarà a tancar el trànsit dia 5 de setembre per transformar-se, ampliant l'horari de 7 del capvespre i fins a les 2 de la matinada en l'escenari de La Patrona, el gran concert que acollirà el Parc de la Mà per celebrar per segon any consecutiu la Mare de Déu de la Salut.
John Newman i Rudiment DJ seran els caps de cartell d'aquesta iniciativa d'entrada lliure i gratuïta i que gaudirà de l'actuació d'artistes locals com Free Nipples, Lady Gossia, Àlex Lossa i Sakin d'Art. La primera edició de La Patrona, que va tenir lloc l'any passat, va reunir més de 32.000 persones, convertint-se en un dels esdeveniments musicals amb més afluència de la ciutat i del conjunt de les Balears.
Això serà, com dèiem, dia 5, però abans repassam agenda musical per aquest darrers dies d'agost, que arriba ben farcida. Plena d'oferta de tota classe, de les quals farem una petita espipellada avui mateix a la platja d'en Bossa, Eivissa.
Serà a partir de les 10, quan la Big Band Ciutat d'Eivissa ofereixi un concert, inclòs en el cicle de música als barris, amb una variant programada que inclourà clàssic, com aquest que sentim de fons, Oye, ¿cómo va?, dirigeix Vicent Urt Ramon.
També avui vespre, per al recinte de Son Fusteret, es posa en marxa un nou festival dedicat als amants del rock i el heavy, que reunirà alguns dels grups homenatge més destacat de Green Day, Nirvana, Extremo Duro o Metallica. La festa ha començat avui a les 5 i mitja de l'hora baixa i acabarà a mitjanit.
Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest divendres 21 d'agost, en què han conegut les dades definitives i oficials sobre les conseqüències oculars de l'eclipsi.